Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Hola, molt bona tarda, amics i amigues viatgers. Benvinguts al programa número 16 de la temporada del Viatge a l'Altre i al penúltim de la temporada. Sí, les coses passen molt ràpid. Us saludem un dia més des de casa i des del dial 107.2. Em dic Raquel Sanz i us dono la benvinguda a aquest espai que ens permet somiar i viatjar sense sortir de casa. Aprofitem també per rebre el mes de juny, ja que ja queda menys perquè estem tots vacunats. Pel que sembla, ens tocarà el mes d'agost o així, quan estem de vacances, els dels trams dels 30, cosa que, bueno, posa una mica en perill les vacances, però estarem tots immunitzats. M'agradaria també presentar-vos als meus companys, Felip Carol i Pau Ibars. Bona tarda, com esteu?
Bona tarda.
Molt bona tarda, molt bé. Molt bé.
Me n'alegro.
Esperant vacunes, a veure quan arriben.
Bueno, jo per la meva part ja les tinc les dues. Ho sento per vosaltres.
Felip ens ha passat la mà per la cara, així. Pim-pam.
No, també tinc... Soc uns anys més grans que vosaltres, per tant, i em toca, eh?
Sí. Bueno, i perquè ets mestre. Bueno, no? Sí, diguem que això... Necessites immunitat perquè els nens, doncs, bueno, els adolescents, vulguis que no, són un perill, de moltes maneres.
Sí, mai més ho hem dit.
I com hem comentat anteriorment, només ens queda un programa. Us ha passat ràpid la temporada o què?
A mi volant, sincerament volant.
I a tu, sí, Pau?
Sí. Sí, a més jo vaig començar a mitges tintes, diguem-ne, vull dir que sí, han sigut... Sí, en general aquest any, que no, que tornem a la normalitat, entre que no ha sigut normal del tot i que ha sigut tal, doncs sembla com molt més curt tot, sí, clar.
Sí que és veritat, sí. Ha passat tot.
Sí, però sí, a mi m'agrada molt que ens ha permès experimentar i molt des de casa. Vull dir, per exemple, aquest programa de ràdio, que abans el fèiem... Sí. Que té la seva gràcia, fer-ho a l'estudi. No, o sigui, això és màgic. Però també poder-ho fer des de casa també és una altra realitat que no l'hauríem viscuda, crec.
Ara sou experts en micros USB i aquestes coses, que abans no ho éreu.
Sí, tot, això és veritat.
En todo ganamos.
Totalment, totalment.
I jo crec que també ens dona tranquil·litat per si algun dia al sortir de la feina no arribem, no? Doncs és una bona alternativa de, bueno, doncs em connecto així i diguéssim que puc seguir participant.
Exactament. Sí, sí.
Doncs sí, sí. Sí, bueno, fet, coses que ens dona la Covid.
Molts col·laboradors dels programes habituals de ràdio, ara en comptes d'entrar per telèfon, entren per Jitsi i així es veuen amb la gent de l'estudi, aquestes coses, sí, sí. Si no estan al cotxe o així, sí.
Que guai, molt bé.
La tecnologia. Sí, sí. Doncs bé, ja hem recordat que el temps passa en un sospir i us volíem recordar que podeu escoltar tots els programes de la temporada al nostre web. Així que, sisplau, si teniu ganes de viatjar per Catalunya o altres programes de temporades anteriors, els trobareu allà.
Doncs fas molt bé de recordar-ho, sí, sí, perquè de vegades és una cosa perquè... que tenim allà oblidada i està allà, sí, sí.
És que no sé si us passa, però ara jo escolto molts més podcasts. O sigui, ja que ens hem acostumat a veure, per exemple, la televisió o les sèries sota demanda, no? Diguéssim que amb la ràdio passa una mica igual i de vegades dius, ostres, doncs aquesta hora no em va bé perquè estic a classe de spinning, no? I el professor no em deixa posar-me els cascos.
Però de tal a tal hora ja tinc pensat que ho faré, exactament.
Clar, doncs no et preocupis, te'l guardes i l'escoltes més tard. I ara sí que sí, anirem amb una miqueta de música, com sempre, i passarem a les pistes. Aviam si heu encertat a quin lloc o indret anirem avui.
Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il corriente son la tua malattia. Paese mio ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa? So far tutto o forse niente, da domani se vedrà. Che sarà, sarà quel che sarà. Gli amici miei sono.
Doncs avui anem a un indret que no està molt lluny de Tamarit, el programa que vam fer al programa anterior. Ah, perdó, el lloc que vam anar al programa anterior. Però ara us donarem unes tres pistes que us ajudaran molt a descobrir-lo. Felip, ens les dius, sisplau?
Doncs sí, com tu dius, està no molt lluny de Tamarit. Però bé, les pistes són: va tenir tres noms diferents al llarg de la història, té pintures rupestres i potser la més significativa seria la llegenda de Sant Jordi se situa en aquest poble. Per tant... està bastant clar. Pau, tu què penses?
No, no, penso que està bé, perquè jo ja tinc spoiler del poble i no heu anat a buscar la cosa més... No? La típica cosa, de, quan penses en aquest poble, penses això, saps? Està bé. Sant Jordi no tenia ni idea, els tres noms tampoc no ho sabia, suposo que m'ho explicareu, i les pintures sí, és... Bueno, sí, això sí que en tenia constància, però bueno... Una pista sí, l'altra no. I com que no hi ha la típica, doncs, bueno, poder... seguim a veure si la gent ho ha endevinat o no.
I per tant, ja que... Bueno, ho diries tu, on anem?
O potser podem sentir les pistes, no? I aviam si... bueno. Les notes, aviam si la gent tingui una mica més de temps per endevinar-ho.
Felip, és, com que és un dels últims dies, ja salta el guió i tal, saps? Està així...
Sí, ja
està desbocat, està desbocat, està desbocat.
Gyal a WhatsApp and a send text. Me see the SMS. Me a fi show interest. Me a one boy na make the girls vex.
But what if?
She na stop. She a text off the phone. She na
stop. I tot i que el Felip no us les volia donar, creiem que és important que sentiu aquestes notes de veu que us ajudaran a endevinar el lloc que anem avui. Anem primer amb la de la Natàlia Moruno.
Aquesta és una vila medieval ubicada al vell mig del triangle que formen tres monestirs cistercencs. És destacable el seu patrimoni monumental medieval, la seva història i llegendes. Un dels atractius més rellevants d'aquesta vila és el recinte murallat, on des del capdamunt de les seves torres es pot contemplar el centre històric a vista d'ocell. La benvinguda a la vila la dona les lletres de Montblanc fetes de ceràmica, elaborades durant la celebració de Terrània, el Festival Internacional de Ceràmica. I és que aquí ens agrada molt organitzar esdeveniments. Al juny tenim Bricània, dedicat al Lego, i a l'octubre, Clicània, pels amants del Playmobil. Però un dels moments més esperats de l'any és l'abril, per Sant Jordi, quan se celebra la Setmana Medieval.
Doncs ha quedat bastant clar i una veu molt maca, eh? Però anem a escoltar també la de l'Àlex Rebollo.
M'agrada aquest lloc i és especial per mi, per la seva cultura, pel seu passat, pels seus monuments, les seves muralles. També perquè és casa meva, és on he nascut, és on he viscut sempre, és on ara visc, on hi ha la meva família, els meus amics, les entitats amb les que col·laboro. És el lloc on els meus avis materns i paterns, als anys 40 i 60, van decidir trobar el seu futur i donar-los aquest futur als seus fills, que són els meus pares. I per això m'agrada, perquè en definitiva és casa meva.
Bé, tot i que aquesta segona nota de veu potser és una mica més genèrica, no? Sí que concorda bastant amb la primera de la Natàlia. I, per tant, ara sí, crec que ja podem dir que avui anem a Montblanc.
A la torre, xica, a la torre gran,
Doncs Montblanc és un poble i municipi de Catalunya, capital de la comarca de la Conca de Barberà. Té una població de 7.379 habitants a l'any 2020, segons les dades de l'ISDECAT, i té una superfície de 91,11 quilòmetres quadrats. És el municipi més gran de la comarca. El poble té el títol de Vila Ducal des del 1387 i el nucli antic va ser declarat Conjunt Monumental i Artístic el 1947. El 1998, les pintures rupestres del terme van ser declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO com a jaciment de l'art rupestre de l'arc mediterrani de la península Ibèrica. Montblanc és al sud de la comarca, al centre de la depressió formada pels rius Anguera i Francolí, i el terme municipal està delimitat a grans trets per la Serra de Miramar i les muntanyes de Prades.
Si ara anem a les dades, hem de dir que Montblanc fou fundat per Alfons I al febrer de 1163.
El nucli urbà de Montblanc està situat a uns 350 metres d'altitud, a la zona més baixa del terme.
El punt més elevat del municipi és la Mola d'Estat, a 1.126 metres.
L'extensió del terme municipal de Montblanc, com hem dit una mica abans, és de 90 amb 24 quilòmetres quadrats.
El terme municipal de Montblanc inclou els agregats de la Guàrdia dels Prats, l'Illa, Prenafeta, Rojals i el Pinatell, i els llogarets de la Bartra, Rojalons, els Cogullons i la Barceloneta.
El 2018, Montblanc tenia 7.384 habitants. Té uns poquets, hi ha una petita diferència, però molt poqueta.
I aquesta dada és important. Montblanc celebra el mercat els divendres.
I tant. El 26 de setembre del 1947, Montblanc va ser declarat Conjunt Monumental i Artístic, ja ho hem dit abans, però està bé recordar-ho.
Antigament havia sigut capital d'una vegueria.
I, finalment, en l'actualitat és la capital comarcal, com hem dit fa un moment, de la Conca de Barberà.
Està bé perquè la pista bona, que era la de Muralla, l'ha dit la nostra companya amb la nota veu, que saps, no ha sigut tant com dir-la directament nosaltres. Perquè no. Jo crec que és un dels punts forts del municipi, no? Som-hi.
Jo vaig néixer entre prades i muntanyes, una vall on el futur no m'hi esperava. Vaig decidir donar un tomb a la meva vida i allistar-me a l'exèrcit nacional pàtria querida. Quan la vaig veure allà a la quadra encantada que em mirava i jo li deia: tu ets l'amor que jo esperava, quin goig anar passeig.
Doncs tot seguit parlarem amb la Natàlia Moruno Cendra, que és tècnica de turisme de Montblanc. Molt bona tarda, Natàlia, com estem?
Hola, bona tarda, bé, molt bé. Molt contents de poder participar al vostre programa.
Moltes gràcies, perquè l'alegria és nostra per tenir-te i per poder explicar més o menys doncs, quines coses ens pot oferir Montblanc, aquest poble tan encantador, ara amb aquests temps tan especials.
Doncs bé, per qui no conegui Montblanc, doncs el que li espera a Montblanc és una vila medieval molt viva, perquè sempre hi passen moltes coses, i bé, tot un grapat d'activitats per fer, el patrimoni monumental per visitar, tot l'entorn natural que hi ha al voltant de Montblanc i que molt a la vora tenim tot el que és el paratge natural de Poblet, les muntanyes de Prades, amb un entorn privilegiat.
Per tant, si som amants de les activitats a l'aire lliure o la natura, és un molt bon lloc.
Sí, i tant, perquè aquí, clar, quan tu parles de Montblanc, molta gent ho enfoca molt a la part patrimonial, no? Muralla, les esglésies, l'època medieval, la història, les llegendes, però que sí, que és molt important, no? I és el pa de paller de Montblanc, però tenim tota una part d'activitats a la natura, un entorn natural que es pot viure a peu, fent BTT, inclús fent rutes a cavall, que hi ha hípiques que organitzen activitats a cavall, cellers, per conèixer doncs, el vi, el trepat, que és la varietat autòctona d'aquí. Hi ha un ventall de propostes per tots els públics, grans, petits, i amb amics, amb família, qui vulgui.
Això està molt bé. Si, per exemple, volguéssim anar, no sé, un cap de setmana, què ens recomanaries?
Sí, bé, bueno, amb un cap de setmana teniu força temps per veure coses, Per exemple, des de l'Oficina de Turisme s'organitzen visites guiades que expliquen no només la part històrica de Montblanc, sinó també tota la part monumental, les anècdotes, les curiositats. Això s'ofereix, aquesta visita guiada s'ofereix cada dia, de dilluns a diumenge a les 11, i després qui ho vulgui en una altra hora o ho vulgui per grups en particular, també ho poden fer. A més, aquest estiu, d'aquí poques setmanes, estrenarem una nova opció, una nova proposta, més encarada pel públic familiar, que són les visites guiades familiars, que es diran Explora Montblanc. És una proposta dedicada a gent que viatgi amb nens i que busqui alguna cosa específica per ells. Llavors, aquesta visita es començarà a oferir a partir de l'1 de juliol i també es quedarà durant tota la setmana. Tota la setmana hi ha la possibilitat de fer aquesta visita guiada. Això, bé, per una banda. Després també hi ha qui vulgui, que estigui interessat en tema de vi, doncs per què no una visita amb algun dels cellers de la comarca per conèixer la varietat autòctona que comentàvem abans, el trepat. També es pot coincidir amb alguna activitat organitzada, com per exemple el Safrania 365, és un calendari d'activitats a l'entorn del producte agroalimentari i s'organitzen petites activitats al llarg de l'any. Llavors es pot coincidir la visita a Montblanc el dia que hi hagi alguna d'aquestes activitats. Per exemple, la setmana passada el 22 de maig, ja farà quasi dues setmanes, vam organitzar la primera activitat del Safrania 365, que va ser una caminada entre vinyes, en el qual doncs, durant 10 quilòmetres tot el grup podia caminar entre les vinyes per conèixer doncs, el paisatge, el territori, fer salut, durant el recorregut es feien tres parades per tastar tres vins de tres cellers diferents. Això és un exemple d'una de les activitats del Safrania 365. Es tracta doncs, de posar en valor, de donar a conèixer el producte. En aquest cas era el vi. Però d'aquestes activitats en podem trobar al llarg de tot l'any.
Ja ens agrada, Elena.
Ostres.
En aquest programa tot el que sigui gastronomia i vi, diguem-ne que ens agrada, saps? Ens va perfecte.
De fet, jo ja estava buscant les bodegues.
Són activitats puntuals que es fan durant l'any. Després hi ha els grans esdeveniments, com el que s'introduïa abans a l'àudio, que més a les ànies que en diem nosaltres, el Terrània, que és un festival internacional de ceràmica, al setembre, el Bricània, un festival pels aficionats al Lego, al juny, a l'octubre tenim el Clicania, que és sobre Playmobil, per totes aquelles persones que li agradi les construccions en Playmobil, i després també tenim el gran esdeveniment de Montblanc, que és la Setmana Medieval, no?, a l'abril.
El motiu de Sant Jordi, tot això, clar. Em resulta molt interessant, bueno, interessant i una mica xocant, no? Això de la clicènia o clicència, no sé si ho estic dient bé, perquè amb un entorn tan medieval, el Playmobil com a que no m'acaba de quadrar molt. No vol dir que estigui malament, sinó que ostres, que és molt xocant, no m'ho esperava.
Sí, bé, la proposta de començar un festival com el Clicania, de Playmobil, va venir doncs, després de l'estiu, organitzàvem el Terrani al setembre, que us comentava ara.
Sí.
I després del Terrani, doncs, com que baixava una mica la xifra de visitants i a més, era una època doncs, que encara el dia és força llarg, no fa fred. Aquí a Montblanc teníem un parell de botigues molt aficionades amb el tema del Playmobil i llavors vam pensar, ostres, potser podríem lligar, ja que hi ha aquestes dues botigues especialitzades en Playmobil, fer un festival sobre Playmobil i a més ho podríem posar en el calendari doncs, en una època que des del punt de vista del visitant és una època doncs, molt tranquil·la perquè no és com l'estiu, per exemple, que la gent es mou més, no. Hi ha més gent a tot arreu. A l'octubre és una data doncs, que aprofites el pont del Pilar, el 12 d'octubre, i llavors pots organitzar un dos caps de setmana, perquè sempre es fa dos caps de setmana, per esponjar doncs, el volum de gent, i les famílies, bàsicament és públic familiar el que ve a visitar-ho, i després també gent molt aficionada a aquesta joguina. Doncs poden gaudir de, no només de l'exposició de Playmobil, sinó d'activitats paral·leles a l'entorn d'aquesta joguina.
Que curiós, Déu-n'hi-do. Digues-li a Raquel, jo t'he vist amb cara d'interessada. Sí.
Jo li volia preguntar a la Natàlia si és possible veure les pintures rupestres i què s'ha de fer si es vol concertar una visita.
Sí, justament aquest dissabte s'estrena de nou les visites guiades a les pintures rupestres. És una proposta que ofereix la cooperativa Rebull i és una visita guiada que dura aproximadament unes 4 hores i a recórrer una distància d'uns 10 quilòmetres, aproximadament. Durant aquest recorregut és un itinerari guiat en el qual el guia explica, sí que la part important, doncs, o la part de més pes són les pintures rupestres, però tot el recorregut va acompanyat de comentaris sobre el que es va veient, no? Doncs fonts, la vegetació, si hi ha algun animal, doncs és una visita guiada molt completa, perquè ja et dic, durant 4 hores vas acompanyat d'un guia i que et van anar explicant tot, no? Tot el que aneu anant veient, no només les pintures, sinó tot el que es va poder veure.
Tots els elements. M'agradaria... Digues, perdona.
No, més que no, perquè em preguntàveu com es podia reservar i com es podia fer aquesta visita guiada. Ara,
sí, sí.
De moment, s'ofereix cada primer dissabte de mes a través d'aquesta cooperativa, no? La cooperativa Rebull. Ells gestionen les reserves i organitzen les visites guiades. Si a més hi ha algun grup que vol venir un altre dia, una altra hora, també ho fan. Reservant amb antelació, es pot fer la visita guiada sense cap problema.
Molt bé.
Doncs
interessant,
molt bé.
Mm-hmm. Interessant. Jo et volia preguntar també, Natàlia, com heu viscut pel que fa al turisme, heu viscut molta davallada arran de la pandèmia o heu anat trampejant més o menys?
Bé, més que davallada, l'any passat va ser un any molt atípic, perquè, clar, evidentment, quan amb el tancament i evidentment l'activitat turística va quedar anul·lada. I després, a l'estiu, quan van obrir, sí que van poder obrir, seguint doncs les recomanacions sanitàries i el que ens anaven dient una mica a cegues, perquè tampoc no teníem unes directrius ben marcades
clares
del que es podia fer, el que no es podia fer des de les polítiques turístiques, no? I llavors l'any passat, l'estiu passat, per exemple, que va ser el primer període que es va poder obrir, nosaltres vam treballar bé, més a l'agost que al juliol, però vam treballar bé. Potser és el fet de no dependre tant del turista estranger. Montblanc és una vila que des del punt de vista turístic no hem depengut mai tant del turista estranger com pot fer altres destinacions més de platja, per exemple. Llavors, el nostre públic principal és el mercat català. I el mercat català és el que l'any passat podia moure's per Catalunya. Llavors, van funcionar bé. Evidentment, van tenir una davallada de visitants perquè el turista estranger no hi era i perquè, clar, l'efecte Covid va fer doncs, que la gent es quedés més a casa i fes excursions més d'un dia. Però bé, tret d'això, l'altre punt important va ser que no vam poder organitzar els esdeveniments grans, com els que comentàvem abans, el Terrània, el Clicània, el Bricània. Aquests esdeveniments que aglomeren un volum molt important de persones, de visitants, aquests no es van poder fer. I clar, això es nota molt des del punt de vista turístic. Tot el sector privat ho va passar...
Es va ressentir bastant,
malament,
evidentment.
Perquè, clar, és una època que clar, són caps de setmana que s'aprofiten, que és temporada baixa, però gràcies a l'organització d'aquests esdeveniments el poble s'omple. Els restaurants treballen, els allotjaments treballen i les botigues venen. Clar, al no poder celebrar aquests esdeveniments, tota aquesta activitat queda aturada. I vaja, però bueno, per sort ja ha passat. Enguany el Bricània no el van poder celebrar el juny, però de cara al setembre tornem amb Terrània, l'octubre amb Clicània, i ara aquest estiu esperem treballar doncs bé amb l'estrena de la nova visita guiada familiar i treballant igual les visites guiades que oferim, les convencionals, pel conjunt monumental i artístic.
Natàlia, jo tinc, bueno, vaig conèixer Montblanc, diguem-ne, arran d'una cosa que deu ser, jo crec que pels Montblanquins, ho dic bé?
Els dolços?
No, dic que pels Montblanquins deu ser la setmana Horribilis, que és l'acampada jove. Doncs jo vaig conèixer Montblanc per això. I vaig ser-hi aquesta Setmana Santa uns dies. I em va sobtar molt, clar, no tres veure el municipi amb la marabunta de gent que hi arriba aquells dies, que no hi sigui, no? Però a més em va sobtar molt el carrer principal, que no sé ben bé quin és, el que és, diguem-ne, transversal entre muralles,
sí, que devia ser l'antic... El carrer Major.
El carrer Major, exacte. Em va sobtar molt el tema dels establiments tancats. I no sé si això és degut 100% Covid, si ja ve, és una cosa que ve de molt temps, o si ben bé com ha afectat el Covid a nivell comercial o a nivell d'establiments.
A veure, a nivell comercial, tot afectat, especialment el sector turístic, el que és el sector privat turístic. A nivell comercial, clar, les botigues de Montblanc viuen molt del propi veí de Montblanc. Per tant, crec jo que a nivell comercial s'ha anat treballant bé. Clar, aquí els que no han pogut treballar bé són els comerços que estan més dedicats a temes al visitant, no? Com poden ser botigues de regals o de records, però vaja, la resta de comerços, com que viuen principalment del veí de Montblanc i del veí de la comarca, han pogut anar treballant. Segurament el fet que hagis vist comerços locals i comerços tancats és perquè per la manca de relleu generacional.
Perquè... Sí, exacte. O sigui, vull dir, n'hi havia molts que no feia pinta d'estar una setmana tancats, o mesos, sí. Saps? Vull dir, eren coses que dius, hosti, botigues emblemàtiques que malauradament no hi ha, com dius, no hi ha relleu.
Sí, sí. Aquest és un problema que malauradament no és únic de Montblanc, eh?
Molts clar, evidentment.
Petits pobles veuen com van tancant els locals, les botigues de tota la vida, diem-ne, i proliferen les grans superfícies. Però, vaja, això s'ha de treballar, s'han de fer polítiques per evitar el tancament del comerç local, correcte, que és el que manté viu el centre
exactament
històric dels pobles.
I confirmes que l'acampada jove és la setmana Horribilis o no?
No tant. Tot el que doni moviment al poble i que vingui gent que pugui gaudir del poble d'una manera
clar
positiva, tot això s'agraeix.
I també hem de pensar que és només una setmana, no?
És un cap de setmana. Bueno, un cap de
sí,
setmana llarg,
això,
perquè
són 3-4 dies.
Sí, no? Començava
sí.
el dijous
i saps, sí.
Sí, dissabte, sí.
Un cap de setmana llarg.
Sí, sí que es veia de tant en tant la muralla, vora la muralla, la gent buscava ombres i dormia allí. En lloc de dormir a la zona d'acampada, els veies escampats pel poble, però...
Home, és que aquella gespa vora muralla la tenia molt, molt, molt ben cuidada.
Sí.
I allà al camp, saps? Aquella terra és molt dura, saps? I llavors, clar,
sí,
la gespa guanya.
Sí, i molt de sol allà baix, suposo, no? Aquí a la muralla, sí. Com que queda més arrecerat del sol i hi ha més ombra, doncs suposo que ho feia més agradable.
Doncs, Natàlia, moltíssimes gràcies pel teu temps, per les teves paraules i per tots els teus... Bueno, tots els fets que ens has relatat. Moltíssimes gràcies, una abraçada ben forta.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins aviat.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Adéu.
Cal que deixi la meva casa i prengui el bastó. Cal que amb una esperança trenqui la tristor. Faré una cabana de pedra i de fang on la terra em doni el seu any. Clavaré les meves arrels creixent de cara al cel. Donaré fruit abundós i l'hivern em despullarà, de neu em cobrirà, neu que es fondrà a poc a poc.
I ara anem a parlar de la gran llegenda montblanquina. La va recollir el costumista català Joan Amades, que va situar la lluita de Sant Jordi amb el drac davant de les muralles de Montblanc. Ens les pot explicar, Felip?
Sí, doncs fa molts anys un drac ferotge aterroritzava els voltants de Montblanc, va devorar els animals fins al punt que amenaçava la integritat dels habitants i per evitar l'atac de la bèstia es va decidir lliurar cada dia un veí. Es va realitzar un sorteig entre la població, inclosa la família reial, i la sort va voler que la persona escollida fos la filla del rei, ni més ni menys. Quan es disposava a ser engolida pel drac, va aparèixer un cavaller i la va salvar ferint de mort el drac. Era Sant Jordi. Al lloc on el drac va vessar la seva sang, va néixer un roser de roses vermelles. Des de llavors es manté la tradició catalana en la qual els homes regalen una rosa vermella, bueno, una rosa, no és igual el color que sigui, a la seva estimada. Deien vermella pel color de la sang, però no passa res. Anualment, coincidint amb el dia de Sant Jordi, que com tots sabeu és el 23 d'abril, s'organitza la Setmana Medieval de Montblanc. Durant dos caps de setmana, la vila viu i reviu el seu passat en els carrers, places i torres de la muralla, lluint les banderes i estàndards senyorials. Se celebren gran quantitat d'actes que transporten al públic assistent a l'edat mitjana. La representació de la llegenda de Sant Jordi, les escenes de la vida quotidiana, el sopar medieval, una trobada de foc, el mercat medieval, la escenificació de les corts catalanes, etc. La setmana medieval de la llegenda de Sant Jordi s'ha convertit en el gran aparador de Montblanc. Per la seva fidelitat i rigor històric, varietat d'actes i projecció exterior ha estat declarada ni més ni menys que Festa d'Interès Turístic Nacional a Catalunya i a l'Estat espanyol.
Una esperança trenqui. De porcellana buscava un ànima dintre teu i això era com buscar papallones blanques de...
Doncs tot seguit parlarem ara amb l'Àlex Rebollo, que és historiador. Molt bona tarda, Àlex.
Hola, bona tarda.
Moltes gràcies per rebre'ns, de veritat. Com estàs?
Bé, doncs mira, esperant que comenci a ploure, que està a punt.
Sí, bastant. Aquí també fa una estona que està plovent, però bueno. Bé, estàvem explicant fa un momentet una mica la història de Sant Jordi i la relació que té amb Montblanc. Què ens podries explicar més?
Vaja, doncs, més o menys el que ho he estat explicant, no? Al final, doncs, la tradició catalana, sobretot a través dels reculls que fa Joan Amades, situa a Montblanc la llegenda del patró de Catalunya. De fet, basant-se també en una sèrie de característiques històriques, tenim documentat que Sant Jordi va ser el patró de Montblanc durant molts anys i ara fa relativament poc es va recuperar aquest patronatge d'aquest sant per la vila. Tenim el portal de Sant Jordi, que durant tota la història s'ha anomenat així, i doncs tenim diverses pistes que situen o que vinculen aquest sant guerrer amb la vila de Montblanc, i d'ençà doncs, d'aquesta vinculació i després de la que farà doncs, Joan Amades, a partir del 1987 doncs, es crea la Setmana Medieval de la Llegenda de Sant Jordi, com bé ja ho he explicat.
Uh-huh. per la gent de Montblanc, el fet de ser tan... O sigui, de ser partíceps i d'alguna forma protagonistes, no?, de la història de Catalunya, suposo que és tot un reconeixement, no? Com ho viviu?
Doncs ho vivim amb total naturalitat, no?, perquè al final la història que portem al damunt, doncs no, diguéssim, en el nostre dia a dia ni ens pesa ni ens impulsa, però sí que som molt conscients, doncs, d'aquest llegat i de la importància històrica que ha tingut la vila pel país, i en la mesura del possible, en l'actualitat, doncs, seguim treballant pel país i, doncs, també sempre que ens permet o que podem, doncs, sent rellevants.
Al maig hi ha una setmana que és la fira i és doncs, quan Sant Jordi, no, doncs, té més protagonisme. Quines activitats hi destacaries?
Bé, normal, el que és la setmana medieval és sempre a l'abril, que és al voltant de Sant Jordi, evidentment, els dos caps de setmana més propers. Evidentment, l'acte estrella és la recreació d'aquesta llegenda, en la qual hi participen, doncs, més de 200 persones totalment voluntàries. Però després, doncs, també tenim, doncs, el que és el mercat medieval o qualsevol dels espectacles que es creen, alguns punts potser més, doncs, amb més rigor històric que potser d'altres, amb alguns actes concrets, com pot ser la recreació de les Corts Catalanes, que van tenir lloc a Montblanc el 1414, o en d'altres, però en general hi ha activitats per triar i remenar, i per totes les edats, per tots els gustos, i també per totes les butxaques. Vull dir que és una proposta molt transversal que crida molta gent i molta gent pot gaudir-la.
Àlex, a l'inici del programa hem comentat que Montblanc va tenir tres noms diferents. No sé si ens podries explicar quins van ser.
Doncs sí, al final, com Montblanc, però tot el poblament de la Conca de Barberà i, doncs, de tota la Catalunya Nova, en definitiva, doncs, sorgeix en aquest període en què, doncs, els diversos comtes catalans, encapçalats sobretot pel de Barcelona, el que fan és anar prenent terres als musulmans que vivien a la zona, i per tant, després, no, d'haver aconseguit aquestes terres, necessitaven garantir-ne el poblament, i sobretot el poblament cristià. Aleshores, el que fan és fundar diverses poblacions, una d'elles fundada, doncs, a principis del segle XI, s'anomena Duesaigües, perquè estava just entre la confluència del riu Francolí, que, doncs, neix a la flor de Francolí, desemboca a Tarragona i passa per Montblanc, i del riu Anguera, que és un afluent d'aquest riu Francolí, que el que fa és agafar la comarca de la Conca de Barberà i, doncs, de nord a sud gairebé la creua bona part. Doncs, estava entre la confluència d'aquests dos rius i, per tant, doncs, es va anomenar Duesaigües. Però això no acabava de fer gaire efecte, la gent encara era reticent a baixar a treballar aquestes noves terres, i per tant el que va decidir el comte Ramon Berenguer IV va ser, doncs, canviar-li el nom i passar a denominar Vilasalba. Etimològicament vol dir Vila Salvar d'Impostos, era un reclam publicitari perquè, doncs, aquests pagesos de la Catalunya Vella decidissin fer aquest pas, aventurar-se a aquestes noves terres. Posteriorment, no, el seu fill, Alfons primer, doncs, que tindrà sobre el seu cap la corona del comtat de Barcelona, però també la del regne d'Aragó, no veu res, perquè en aquell moment té entre 7 i 10 anys, però sí que, doncs, al voltant de mitjans del segle XII, el govern, que el consell que governava el país en nom seu, veu que aquell lloc no acaba d'estar ben situat, perquè, doncs, la presència del riu està a prop, doncs hi ha el perill de les riuades, aquella terra també és molt fèrtil perquè, doncs, per dedicar-la a una ciutat i no al camp de conrear-la, i el que fa és ordenar que es traslladi. Es trasllada la població uns quilòmetres a l'altre costat del riu Francolí, al voltant d'un petit tossal que s'anomenava Montblanc, i d'aquí, doncs, deriva el topònim de la població.
I amb això tenim ja els tres noms misteriosos.
Exacte. Duesaigües, Vilasalba i, finalment, que és el que ha perdurat, Montblanc.
M'agradaria saber també, no és tan històric, però, bueno, sí, tot i que sí que va ser un moment històric, és bastant més recent. Com vau viure l'any passat a Sant Jordi? Com vau celebrar d'alguna manera? Com ho vau poder fer?
Doncs l'any passat va quedar totalment anul·lat, perquè, a més, l'abril va ser el moment àlgid, diguéssim, d'aquesta primera onada i de més. Va coincidir, doncs, amb l'estat d'alarma, amb aquell tancament estricte Per tant, va ser totalment impossible. I aquest any hem recuperat l'essència, fent actes adaptats. Encara va ser l'últim, just va ser l'últim cap de setmana en què era vigent el confinament comarcal. Per tant, doncs, només van ser els habitants de la Conca de Barberà qui van poder anar a gaudir. I es van fer doncs, respectant totes les mesures adients i doncs, amb un programa, evidentment, dimensionat per la situació actual. Però és molt important que aquestes festes i aquest patrimoni festiu immaterial recuperi aquests espais de trobada, perquè al final doncs, són aquelles coses que fem sense tenir una obligació, i precisament perquè no en tenim obligació són també les que tenen com una idiosincràsia més fràgil, no? Com que no tenim obligació d'anar-hi, tampoc tenim obligació de no anar-hi, i aleshores és complicat doncs, gestionar-ho, i és molt important que a poc que es puguin es vagin recuperant aquests espais de la cultura popular i del patrimoni material.
Clar.
Mm-hmm. Doncs sí. A mi, Àlex, m'agradaria preguntar-te com a historiador quina és l'etapa, història, anècdota que més t'agradi de Montblanc, de la història de Montblanc, i que ens poguessis compartir aquí.
Doncs, evidentment, Montblanc, ja ho diu també l'eslògan turístic, és medieval, i a mi m'agrada precisament això que us he explicat ara, no? Que al cap i a la fi Montblanc va ser fundat per un nen que tenia 7, 8, 9 anys, I a vegades penso que no sé si això explicaria moltes coses del nostre tarannà, no? De dir, bueno, a vegades potser un pequem, no?, d'aquesta infantilitat o de més, i em fa molta gràcia això, no?, pensar que un nen que no sabia ni on era Montblanc ni sabia res, ell va ser qui va signar el naixement, la partida de naixement d'aquest poble.
Que curiós. Sí.
De vegades la vida és surrealista.
Sí, sí, totalment. Doncs Àlex, moltes gràcies pel teu temps. Ha sigut breu, però ho hem de deixar aquí perquè ens queda poquet per acabar. Moltes gràcies i fins a una propera vegada. Que vagi molt bé. Una abraçada ben forta.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
A tu, que vagi molt bé.
Bona tarda. Adéu.
Adéu.
Muntanyes que m'amaguen tot allò que estimo, com enyoro que el sol neixi al mar, l'atzavara blava i alba diu tot blanc, que miral que em duràs al país d'on jo soc, clara terra aspa terra al país.
Doncs tant els nostres dos entrevistats anteriors com nosaltres us explicarem una mica què podeu veure en la vostra visita a Montblanc. Us hem de dir ja de primeres que les muralles tindran un protagonisme essencial, ja que de fet és el que caracteritza a la ciutat, tal com havia comentat el Pau. Les visites guiades que ofereix l'Ajuntament, com ens ha dit la Natàlia, són de gran utilitat, sobretot si es vol conèixer la ciutat més enllà del que es veu. És a dir, la seva història, el tarannà de la gent. Nosaltres us recomanem fer-la perquè segurament tindrem una visió més àmplia, però de totes maneres també us volem aquí esmentar doncs, alguns llocs que podeu visitar i que són d'interès.
Doncs si voleu comencem pel Convent de Sant Francesc, que és el primer racó que heu de veure precisament està fora dels murs, i es tracta de l'antic convent de Sant Francesc, com hem dit. La tradició diu que va passar per Montblanc el 1211. No acabo d'entendre això. No sé
sí,
què
que el sant, Sant Francesc, va passar, és a dir, va estar per Montblanc el 1211.
Estava llegint, no sabia que estava llegint, perdó. Vale.
Bé, però en aquest cas no ens referim al sant en si, sinó al seu convent, que és un edifici del 1230, d'estil gòtic però sense creuers, amb arcs i cobertura de fusta, que en el seu temps era policroma, però com ha passat amb moltes d'aquest tipus de monuments, acaba sent blanca o tonalitats grises, i és una façana molt austera. El convent va ser abandonat després de la desamortització de Mendizábal el 1836 i posteriorment va tenir diversos usos, fins i tot va ser una fàbrica. Ara és una sala polivalent utilitzada per l'Ajuntament com a recinte firal i per esdeveniments. És a dir, que segurament allà es farà la clicmania que ens ha comentat la Natàlia. Des de la gran esplanada que s'obre davant de l'antic convent franciscà, tens una de les millors vistes de la muralla, ja que part d'ella, part d'aquesta muralla està coberta i no es pot veure. Llavors, si voleu tenir una visió més general, podeu anar aquí.
Doncs moltes gràcies per l'aclariment. Sí. Tenim també la muralla i les torres de Montblanc. La muralla de Montblanc es va construir entre els anys 1366 i 1397 durant la coneguda Guerra dels Peres. Amb una longitud d'uns 1.700 metres i una alçada mitjana d'uns 6 metres, a la muralla en l'actualitat es disposen 25 torres defensives, si bé s'estima que va arribar a haver-hi més de 30 torres. També es conserven els quatre portals originals, dos dels quals són portals oberts en torres, com el de Sant Jordi. A la muralla de Montblanc també hi ha una cinquena porta que es va obrir amb posterioritat i en el seu temps a l'interior de la fortificació hi havia hortes i fins i tot un hospital. Aquesta fortificació i les seves torres van començar a ser recuperades durant el segle passat i ara ens trobem una muralla en excel·lent estat de conservació i també diverses torres habilitades per pujar a la seva part alta. Si les visiteu, podreu creuar aquests portals i podreu pujar a la muralla per fer el recorregut de ronda, des d'on teniu unes vistes esplèndides, panoràmiques, de la vila de Montblanc i dels seus voltants.
I com no podem deixar enrere el carrer Major de Montblanc. Ja si entrem a dins de la vila, és a dir, passem les muralles, durant el passeig per la ciutat podem veure l'antic carrer Real, o ara carrer Major, I durant el recorregut us trobareu l'església de Sant Miquel, d'estructura gòtica i porta romànica, semblant a l'esmentat convent franciscà que us hem comentat en el primer punt.
Una altra és l'església de Santa Maria de Montblanc. És la principal església que és coneguda com Santa Maria de Montblanc, que és del 1163. Es va construir una primera església romànica situada en una zona alta de la vila, però va ser després, més tard, el 1310, quan es va decidir aixecar l'edifici del que havia de ser una gran catedral gòtica. Diversos successos van portar al fet que no s'acabés, de manera que al segle XV es va donar per finalitzada les obres a falta de construir la façana principal i el campanar. Per això ara, quan aneu a visitar tots aquests monuments, pujareu per unes escales fins a la plaça on s'obre la porta lateral d'estil renaixentista. I per la seva actual configuració trobareu també que no està acabada, que està inacabada.
És una petita Sagrada Família, però jo crec que la deixaran així pel seu encant.
És que al final, si no hi ha obres, no té sentit. Perdó, Pau, no sé.
No, dic que és realment molt, molt maca aquesta façana, almenys. És com molt... No sé, ens va impactar molt. És molt xula, molt xula.
Veus, que guai.
Jo sóc el pagès de la Vall del Bac. M'he deixat les terres perquè no em faig res dels naps. M'he plegat les vaques perquè no em paguen la llet. M'he venut el cotxe perquè ja no en tinc calés. I la dona em diu, ja pots fotre el camp. Ja només serveixes per cuidar-me l'enciam. Al llit no et bellugues, sempre dius que estàs cansat. Agafa l'escopeta i acabem això aviat. Jo em vull fer frare caputxí i ajudar la missa els diumenges al matí. Jo em vull fer...
I ara que ja aviat s'acosten les 9, no? Què millor que parlar una mica de la gastronomia, que diguéssim com que ens alegra cors i panxa.
Vaja, vaja. Bé, la cuina de la Conca de Barberà tracta sobre el menjar i les begudes típiques de la cuina d'aquesta comarca. La Conca és, segons indica el nom, una comarca natural envoltada de muntanyes, principalment de muntanyes del Prat del Sud, les muntanyes de la Segarra al nord i el Montclar al nord-est. Gran part de la comarca, un triangle entre Vimbodí, Montblanc i Rocafort de Queralt, es dedicava al cultiu de la vinya, tal com ja ens ha indicat una mica la Natàlia. La cuina de la Conca és una és d'interior, a base de caça, d'animals de caça, de castanyes, formatge i cargols. I a continuació, doncs, esmentarem alguns elements destacables, com per exemple...
La coca. Hi ha diverses receptes per a la coca de la Conca de Barberà. Déu-n'hi-do, sembla un... un treball de mort. Doncs, una d'origen local és la coca de Montblanc. És una coca salada a base de conill rostit i piculat amb sofregit de ceba i tomàquets, amanida amb olives verdes trinxades i nous picades, farigola i coriandre. Però, Té una forma oval i és oberta. No, no, té molt bona pinta.
Això és molt consistent, vull dir... Bueno... Els dolços s'elaboren, s'elaboren dos dolços típics, els merlets i montblanquins, que són dues especialitats molt semblants basades en ametlles recobertes de pasta dolça elaborades de forma artesanal seguint antigues receptes, que segur que estan...
Busqueu-ho per internet perquè té molt bona pinta. I finalment, per fer baixar això una mica, doncs hem de parlar del vi. No? El vi negre i les varietats de rosat, trapat, pacabeu i parellada... Són els vins de la comarca i tenen una gradació moderada. La denominació d'origen Conca de Barberà inclou 9.900 vins. Hi ha una producció de 250.000 hectolitres de vi. És a dir, déu-n'hi-do, eh?
Molt de vi, molt de vi.
Els pobles productors de vi són Barberà de la Conca, l'Espluga de Francolí, Montblanc, Pira, Rocafort de Queralt i Sarral. I pel que ha comentat abans la Natàlia, jo he estat durant un cop d'ull, i es poden visitar... Espera, que ho he vist abans. 6 bodegues. És a dir, que podeu aprofitar bé el cap de setmana si voleu.
Sí, sí.
Jo us ho deixo
obstant,
aquí.
Tu que parlaves de la felicitat.
Només per curiosir, són 9.900 hectàrees, no 9.900 vins, que poder no hi ha, no hi ha terres suficients per cultivar 9.900 tipus de vins.
Home, però estaria bé, eh?
Sí, sí, i tant.
No sé vosaltres, però a mi aquesta música com que em ve bon rotllo i ganes de ballar, eh? Típic de festes de poble, oi? Allò que tu passes bé...
Sí, sí, festes majors.
Algú de deure, algú de deure.
Doncs bé, ara m'agradaria saber si hi ha algun personatge il·lustre a la vila de Montblanc a part de Sant Jordi.
Doncs mira, tenim... El Matías Palau Ferrer, que va ser un pintor, escultor i ceramista català, deixeble de Picasso, que n'hem parlat alguna vegada, no? La seva obra, d'estil cubista, cubista sintètic i colorista, es compon principalment d'olis i tintes xineses, a més de dibuixos amb cera, ceràmiques i escultures. Va ser nascut a Montblanc. Matías Palau té des de jove un interès especial pel dibuix. Així, als 40, estudia a l'Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi a Barcelona, on fa les primeres exposicions individuals i col·lectives, i a la dècada dels 50, a la dècada dels 50, Palau Ferrer, que sempre signa amb els dos cognoms, va formar part de la generació artística dels Salons d'Octubre, tot participant en el 7è, 8è, 9è i 10è Saló d'Octubre, del 1954 al 1957. Després d'exposar a Madrid, a l'Ateneu, i a Londres, al National Book, important, va rebre diverses beques del govern francès per ampliar la seva formació a París entre el 1957 i el 61. Allà, a la capital francesa, va viure a la Cité Internationale Universitaire de París, no francès, no és bo, i mostra els seus quadres en diverses exposicions, com per exemple Grand Palais, Galeria Tedesco, Galeria Paul, Cézanne, Salon de Nice, etc. Allà s'interessa per l'escultura d'Europa, d'Europa de l'Est, a través de l'escultor hongarès, no sé com es pronuncia això, però bueno, Zebeo Palau, a París, que va conèixer a Pablo Picasso, que el va fer deixar la seu, com diem abans. El 1963, va tornar definitivament a Catalunya i s'hi va instal·lar a Montblanc. Als anys 60 va treballar en nombrosos projectes d'arreu del territori, un viacrucis ceràmic per a l'església del balneari de Vallfogona de Riucorb, una Sagrada Família per al noviciat de la Seu d'Urgell, unes pintures per a la capella de Can Coll a Lliçà de Vall, i entre d'altres. El 1970 va tornar de nou a Madrid, on va fer una gran exposició a la Biblioteca Nacional d'Espanya. Més tard...
Sí, perdona, Felip.
No digues, perdó.
El 16 de maig del 74, el Tribunal Suprem el condemna a pintar un nombre determinat de metres quadrats d'olis per poder rescindir un contracte que Palau Ferrer havia segellat amb un marxant. És a dir, que va haver de pagar amb espècies. Després de complir la sentència, entre el 1974 i el 1985, va cremar totes les obres que creava com a mesura de protesta i fins al 1989 no va permetre que es fes cap exposició amb la seva obra. Durant aquells anys serien moltes les mostres de suport que Palau Ferrer rebria del món acadèmic i cultural. Museu dels Estats Units li demanen exposar les cendres dels seus quadres. És a dir, imagina't, fins i tot les cendres volien ser exposades. Sí. A partir del 1989, Palau Ferrer sempre va exposar en galeries no comercials i en museus, però no va tornar a pintar amb oli, sinó que va començar a utilitzar la tinta xinesa. Són d'aquells anys 90 les seves exposicions a la Caixa Barcelona de Tarragona, al Museu d'Història de Catalunya, al Centre d'Art Contemporani Can Cisterer, al Pati Gòtic del Consell Comarcal del Solsonès i al Castell Monestir de Sant Miquel d'Escornalbou. I també la gira americana que el portarà a fer exposicions a Washington i Pensilvània.
Crec que no es donarà temps a explicar molta cosa més, però sí, podem dir que la seva trajectòria el vincula a la defensa dels valors de la pau, solidaritat i la llibertat. Amb aquest compromís amb la humanitat, Palau Ferrer fa nombroses donacions dels seus quadres per a projectes socials i culturals, com per exemple Amnistia Internacional, Mans Unides, Memorial per la Pau, per la Pau Vidal Letxa, i entre d'altres, no? Després ja va morir l'1 de gener del 2000, l'Ajuntament de Montblanc l'anomena fill predilecte de la vila i organitza una emotiva exposició d'homenatge a l'antic convent de Sant Francesc, amb obres de col·lectius particulars. Més tard, l'Ajuntament posa el nom de l'artista a un carrer de la vila ducal i va obrir les portes a la Casa Museu del Pintor. Molt interessant tot això. Bé, no es queda el temps per molta cosa més. Raquel, ens es pot explicar una mica què farem al proper programa?
Doncs per celebrar que és el fi de la temporada i que molts de nosaltres potser podem gaudir de vacances, farem un especial de consells per viatjar al primer estiu postpandèmic, tot podríem i que encara dir... no siguem postpandèmic del tot, però donarem consells, llocs que pugueu visitar, rutes que podreu fer... No sé, tot allò que nosaltres tinguem en ment i que creiem que us podrà ajudar, doncs això, tot això ho podreu escoltar al programa d'aquí 2 setmanes.
Doncs ja ho sabeu. Moltes gràcies i no us el perdeu. Una abraçada, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé.
Adéu.